Avui a l'Ofici d'Educar, mitjans que parlen d'educació. L'any 2006, a Catalunya Ràdio, es va començar a emetre l'Eduqueu les criatures, del Carles Capdevila. Amb motiu de la seva mort, va escriure la bloguera i mare Anna Manso: parlar de l'educació ara sembla fàcil i ho fem un munt de gent per terra, mar i aire, però llavors ningú parlava de debò de com era la vivència de ser pare o mare. O si ho feia, era o bé des de l'academicisme i l'expertesa o des d'una experiència en primera persona dura i traumàtica. Tu, li diu el Carles, va ser el primer a fer-ho a casa nostra. Va ser el primer i algú prou generós per obrir-nos la porta i acollir-nos. I segueix l'Anna Manso. Fa gairebé 7 anys que existeix aquest suplement que et vas inventar, l'Ara Criatures, que va ser l'evolució natural del programa de ràdio i també del portal criatures.cat. I ara sembla fàcil i fins i tot sembla que està de moda que els mitjans de comunicació dediquin espai a l'educació i a les famílies. Avui a l'Ofici d'Educar volem parlar dels mitjans que dediquen espai a l'educació i per aquesta raó hem triat tres exemples. L'Ara Criatures, creat pel Carles Capdevila, i ens en parlarà la periodista Laura Pinyol, que forma part de la redacció de l'Ara Criatures, però també hem triat l'editorial Graó, que celebra 40 anys de vida i que va néixer amb la convicció que l'educació podia canviar el món perquè amaga un tresor i que ha donat vida a les revistes Guix i Aula per les diferents etapes educatives i molts llibres publicats i una gran xarxa de complicitat arreu del territori, que els ha convertit en un referent de prestigi al món educatiu. I hem triat també el Diari de l'Educació, un espai de periodisme compromès amb l'educació i un punt de trobada per l'anàlisi, la reflexió i l'intercanvi de tota la comunitat educativa. El diari defensa l'educació universal i catalana des de l'escola Bressol fins a la universitat, un model al servei de la ciutadania en què els objectius de la qualitat i excel·lència vagin sempre de la mà de la cohesió i inclusió social. Un model de societat on l'educació sigui l'eix pel qual passin totes les estratègies de futur. Avui a l'Ofici d'Educar, mitjans que parlen d'educació.
L'Ofici d'Educar.
José Antonio Marina. Per educar un nen fa falta una tribu sencera.
Soc Rafael Vizquerra, director del postgrau en Educació Emocional i Benestar de la Universitat de Barcelona. Educació als mitjans. Cal distingir entre educació i escolarització. L'educació és un concepte molt ample que inclou el desenvolupament personal al llarg de tota la vida. Una part de l'educació és l'escolarització, que pot ser escolarització en l'educació formal, d'infantil, primària, secundària, formació professional i universitària. Abans, això era pràcticament tota l'educació que hi havia, però actualment hi ha moltes altres possibilitats d'educació no formal o informal que amplien i en alguns aspectes canvien el sentit tradicional de l'educació. Una de les possibilitats potents són els mitjans de comunicació: premsa, ràdio, televisió, internet, xarxes socials, etc. Aquests mitjans poden ser educatius o deseducatius, ja sigui intencionalment o involuntàriament. Cal valorar molt positivament les propostes dels mitjans encaminades a potenciar i difondre aspectes educatius, sobretot quan es tracta de programes realitzats amb intenció i propòsit educatiu. Hi ha editorials, revistes, diaris, premsa diversa, programes de ràdio com el que ens ocupa, webs, blogs, etc., especialitzats en educació, que fan una tasca molt important en la difusió de coneixements útils i pràctics, alguns dirigits específicament al professorat i altres a la societat en general, especialment a mares i pares. Com millor coneguem aquests mitjans i les seves possibilitats, millor les podrem aprofitar.
I per parlar de mitjans que parlen d'educació, us ho dèiem en començar, hem convidat a la Cinta Vidal, és mestra d'educació infantil i pedagoga. Durant 15 anys ha treballat en una escola bressol. Des dels inicis relacionada amb les revistes Guix, Elements d'Acció Educativa i Aula d'Innovació Educativa, és codirectora de la revista Guix d'Infantil i ha participat en activitats de formació del professorat i ha escrit en diverses publicacions. Benvinguda, Cinta.
Hola.
Ens acompanya també la Laura Pinyol, que és periodista, que col·labora en diversos mitjans, Nació Digital, Catalunya Ràdio, Vallesos a Descobrir i també el suplement Criatures del diari Ara. Des del 2011 té l'agència de comunicació Èmfasi i és mare de 4 fills, que també és un factor important a l'hora de parlar sobre educació i sobre mitjans. Benvinguda.
Gràcies.
I ens acompanya també el Pau Rodríguez, que és periodista, coordinador i redactor del Diari de l'Educació, Premi Marta Mata de l'Associació de Mestres Rosa Sensat de Pedagogia, per una iniciativa que va tenir molt de pressa èxit, que és el Diari de l'Educació. Ella es va iniciar al setmanari empordanès Hora Nova i va ser freelance al Diari Públic, que va donar lloc a la Fundació Periodisme Plural i que donaria lloc al Diari de l'Educació l'any 2014. Benvingut també, Pau Rodríguez.
Hola, moltes gràcies.
Mitjans que parlen d'educació. Per què creieu que és tan fonamental que hi hagi mitjans que parlen d'educació? Quin paper han de tenir aquests mitjans? I si em permeteu, començàvem recordant l'Eduqueu les Criatures, i el Carles, en una entrevista, li van fer aquesta pregunta. Quin paper tenen els mitjans de comunicació en l'educació? I ell va respondre: els mitjans de comunicació avui són comunitats de lectors, persones amb les quals tenim un deure que va molt més enllà d'informar-los de les notícies que es produeixen. A l'Ara no només parlem d'educació, sinó que intentem contribuir en l'educació de la societat. El periodisme ha de tenir bona intenció. No sols hem de denunciar i explicar els problemes que hi ha, sinó que hem d'intentar aportar solucions. Hem de ser respectuosos, hem d'evitar perjudicar. Els mitjans de comunicació tenim l'obligació de ser educats. Hem de contribuir a arreglar el món, acompanyar els docents, les famílies, les persones, fer un acompanyament intel·lectual. Hem de donar cultura i eines per arreglar el món i, sens dubte, l'educació és la millor eina per arreglar el món. Molts deures pels mitjans de comunicació en relació a l'educació. I esteu d'acord? Què creieu que han de fer? Quin és el paper dels mitjans de comunicació en relació a aquest espai per parlar d'educació, per fomentar l'educació? Qui vol començar?
Com vulgueu.
Jo crec que pots començar.
Jo? Vaja, molts deures, ens fica el Carles Capdevila, probablement perquè ell ja n'havia fet molts i sabia o tenia una idea molt clara de com volia que un mitjà de comunicació fos en el segle XXI. Jo, que sóc de formació periodista i no educador, em fa una mica de por considerar que jo el que puc fer és educar a través del diari que coordino. En aquest cas, jo crec que hem de ser els mitjans una mica humils i pensar que la nostra funció és informar sobre l'actualitat o sobre algun aspecte de l'actualitat, en el nostre cas és de l'educació, però a la vegada hem de ser conscients que aquests missatges que matem són claus per formar la societat i, per tant, educar-la. Llavors, sense tenir com a objectiu educar, ho estem fent. I ho hem d'assumir, hem de ser conscients, i a partir d'aquí prendre les decisions que siguin a l'hora d'enfocar la informació d'una forma o d'una altra, o de fixar la mirada en unes qüestions o no, en unes altres. Jo crec que el Carles Capdevila va fer això, va decidir que la mirada dels diaris havia de ser també una mirada que parlés de la vida, de la quotidianitat, dels problemes que preocupen a les persones que no tenen només a veure amb la política, l'esport o la justícia, sinó que tenen a veure amb moltes altres aspectes.
Aquesta va ser una de les aportacions del Carles Capdevila, posar, donar un espai significatiu al món de l'educació, sobretot escoltar pares, mares, les seves inquietuds, allò que oferir-los un espai per parlar i també per buscar la veu dels especialistes, per donar pautes, per guiar. Com valoreu aquesta aportació que ell va fer al món de l'educació?
A mi em sembla que va ser una petita revolució perquè, de cop i volta, aquesta missió d'alguns mitjans, sobretot, ell ho va fomentar molt en els diferents espais que abans has anomenat, però no només de denunciar i informar, sinó acompanyar aquesta eina de millorar el món. És cert que quan hi ha temes que centren, que surten als mitjans i els mitjans els centren, no guanyen, potser no prestigi, però sí que guanyen normalitat. Llavors, posar l'educació en el focus dels mitjans va fer que, de cop i volta, que una persona formada, preparada, amb una carrera brillant o amb molta rellevància en el seu àmbit professional, quan tingués un fill no passés a ser considerat una persona segona perquè a cop li interessaven coses o l'amoïnaven coses, yeah. Com a quina escola haig de portar els meus fills o quina mena d'educació vull, no? Que era com, de cop i volta, que aquestes coses tan mundanes rebaixessin l'enteresa de molta gent que tenia una projecció pública. I això va ser una manera de recollir el guai, jo crec, i posar sobre una taula, sobre el debat, sobre la quotidianitat, el tema, la importància de l'educació i el prestigi de tot el que envolta. És a dir, el prestigi dels mestres, la necessitat de les escoles, la xarxa que tenim, per exemple, l'educació pública a Catalunya, doncs com una estructura gairebé d'estat. No? De dir, hem abocat molts esforços, ara és que sembla que estigui de moda posar en qüestió l'escola catalana perquè diuen que s'adoctrina, doncs, ostres, ha sigut un model d'èxit que ha costat molt i s'ha fet en col·laboració amb moltíssima gent, molts pares i mares, però sobretot molts mestres. Doncs aquests debats, quan ja estan centrats, es prestigien d'una altra manera.
Però parlar de l'educació diríem que ja ve de lluny, perquè ja vosaltres dèieu, quan vau decidir-vos a fer l'editorial Graó, que l'educació havia de servir per canviar el món. Pocs deures, també, eh?
No, a veure, quan nosaltres vam decidir muntar l'editorial Graó, que bueno, érem molt joves i tots venien del món de l'educació, érem pedagogs, psicòlegs i mestres, i érem joves, estàvem il·lusionats, s'havia mort el dictador, i llavors hi havia moltes possibilitats de pensar en fer una escola diferent, l'escola catalana ara i sempre, que era l'eslògan que semblava que ens ha guiat aquests darrers anys, doncs en aquest moment de transició sembla que era possible, no? Doncs s'havia mort el dictador, el Tarradellas havia vingut, hi havia una normalització cap a la recuperació de totes les institucions educatives i socials, llavors estaven doblement il·lusionats, no? Amb l'educació, no sé si amb l'educació es pot canviar el món, que això ho deia el Delors el 96, i nosaltres vam començar molt abans, allò dels pilars, no? L'aprendre a ser, aprendre a conviure, aprendre a conèixer, aprendre... I jo el que parlant amb... Jo no sé si l'educació sí que és un tresor, evidentment, però sí que estic més amb la línia del Freire quan diu que l'educació no canvia les persones, no, l'educació no canvia el món, però sí que canvia les persones que poden fer possible que canvi el món. En aquest sentit, i lligant amb el que hem començat amb el Carles Capdevila, jo estic molt d'acord amb el que heu dit vosaltres. Per mi el Carles, que jo sí que vinc dels mitjans d'educació, no som un diari nosaltres, som uns mitjans que sí que volem incidir en millorar l'educació, en millorar el benestar de les persones, en tenir un compromís social i ciutadà. Jo crec que el que va fer el Carles, a part de tot el que heu dit, de visibilitzar unes inquietuds i una professió, i visibilitzar l'ofici de mestre i tota la feinada que hi havia al darrere, sí que ho va fer amb sentit de l'humor, no? Amb posar sobre la taula un munt de coses que ningú ens atrevíem a dir perquè no eren políticament correctes, ni les que ens passaven a casa com a pares ni mares, ni la que ens podien passar a l'escola com a mestres, no? I ho va fer d'una manera de desdramatitzar molt. I jo crec que, i amb aquest sentit de l'humor, que ens els va fer sentir a tots propers, no? I aquest sentit de l'humor és bàsic, no?, per abordar qüestions del dia a dia de l'escola, i això el Carles, el poder visibilitzar una quantitat de feina que havien fet els mestres i les mestres, i els pares i les mares, i posar-los tots en xarxa, i sentir que estàvem compromesos amb les nostres imperfeccions, amb les coses que fèiem bé, amb les que fèiem malament, i ser capaç de tirar endavant un suplement amb un diari, doncs jo sí que crec que té molt de mèrit, molt, moltíssim.
Compromís i voluntat de transformació. Estaríeu d'acord que els mitjans que parlen d'educació, d'alguna manera, amb una voluntat més clara, no podem dir que no és educar, sinó que és transformar, i compromís amb la societat, estaríeu d'acord amb això? I quin altre paper haurien de tenir aquells mitjans que parlen d'educació? Des de cadascú la vostra experiència personal, eh?
Home, en el cas de l'Ara Criatures, per exemple, i en la manera que treballem, que moltes vegades és detectes una cosa, l'expliques, l'editora diu, d'acord, va, anem cap aquí.
Com treballeu? Detectes una cosa,
sí,
no, expliques. O sigui,
què decidiu? Hi ha dues vies de treball, crec jo, que és Laura Ferran, que és l'editora, ens suggereix uns temes i ens els encarrega segons com va, i d'altres és, escolta, m'he descobert que hi ha una escola en segon que està fent aquest projecte, és molt interessant, et sembla que podem fer un tema, i llavors ella, tots els temes que li proposem, tant jo com els molts col·laboradors que som, els compra, no? I és molt suggerent això, que facis un suggeriment i al cap de dos o tres mesos puguis estar explicant l'experiència. I t'adones d'això, que el país és ple d'ocurrències genials que tenen mestres, educadors, escoles, a vegades la comunitat educativa formada per pares i mares, i allò que sembla una anècdota o una cosa molt petita que tu t'assabentes bé de saber com, l'expliques, la poses sobre paper, fas un reportatge i té molta notorietat i molta difusió, no? I pot assentar les bases perquè sigui replicada.
I repercussió, és a dir, hi ha una resposta d'aquesta petita anècdota que en parleu, després us arriben 13 anècdotes més al voltant d'allò.
Sí, a vegades...
Hi ha un moment, creieu, d'especial ebullició, d'especial moviment en el món educatiu pel que fa a pares, educadors, institucions?
A vegades es recull el guà, no? I després te n'adones, doncs, que això que uns han tingut la idea de fer, que potser no sabien que hi havia moltes altres escoles que també feien o similars, doncs serveix per descobrir altres casos. I no és que t'arribi tu com a periodista, però que veus que hi ha connectivitat a les xarxes, que hi ha respostes i allò es dius, bé, doncs per això serveix.
De fet, a nosaltres ens passa sovint, i suposo que a la Cinta també els deu passar, perquè la voluntat de Grau va molt en aquesta línia, que és que molts professors o famílies a vegades comparteixen els teus articles no només com una font d'informació, sinó com una font de formació. No? Li comparteixo al meu company de claustre perquè això que estan explicant, aquest projecte, em sembla molt, molt potent i te'l passo a tu i tu el pots contrastar i compartim la informació en aquest sentit. I això també ens arriba com a diari i és el que fa que tu com a diari hagis de tenir un compromís amb el, en aquest cas amb la comunitat educativa perquè és a la qual et dirigeixes. És impensable que en ple segle XXI un mitjà de comunicació no es degui a les persones que el llegeixen i no escolti les persones que el llegeixen, perquè això ha passat molt i la crisi dels mitjans generalistes ve en part d'això, de que han sigut, no, espais en el que no eren porosos, que no sabien el que el seu lector volia. De fet, jo crec també que sovint l'educació ha estat menyspreada en els mitjans de comunicació perquè s'han pensat que no interessava. Que no interessava fins que alguna persona valenta, com el Carles Capdevila, ha fet un programa d'educació i ha resultat que tenia rècords d'audiència. O fins que han aparegut els mitjans digitals i s'han donat compte de que podien medir les audiències i que els reportatges d'educació tenien moltíssimes visites. I entre tots ens hem donat compte que sí que interessa, evidentment que interessa, perquè les famílies hi dediquen moltes hores de la seva vida, els mestres també, i és un tema... que sí, que interessa a tothom.
Escolteu els vostres lectors i quines són les seves preocupacions a hores d'ara pel que fa a educació?
Uf, moltíssimes. Moltíssimes i molt diverses. Nosaltres els escoltem en la mesura en què podem, a través de les xarxes socials, ens comenten, ens fan propostes, ens arriben a través de correu electrònic, a través de persones que ens coneixen. Els escoltem de forma una mica com podem, també. No tenim un canal que utilitzin sempre. Jo crec que n'hi ha inquietuds moltíssimes, però la principal crec que té a veure amb el moment que està vivint l'educació a casa nostra avui, que és un replantejament de molts dels fonaments que sobre els quals s'ha organitzat l'escola en les últimes dècades i que tenen a veure amb les pràctiques dels mestres a l'aula.
També jo penso que el fet que els mitjans hem de sempre pensem nosaltres des de l'equip de redacció, no?, que actuem una mica com una lupa, no?, que has d'estar sempre mirant de lluny i de prop amb una perspectiva micro i macro, perquè és aquest interès pel que està passant, pel que està coent, el que tu pots posar en evidència amb els teus mitjans, no? I el que està passant i el que està coent no solament ve de tu, sinó jo crec que és molt important establir xarxes de cordons umbilicals per arreu de l'Estat. Ara parlem d'aquí, però també parlem de l'Estat espanyol, no? Fins fa poc així hi col·laboràvem, no? I esperem. Llavors, si tu tens un equip de gent amb el qual hi estàs vinculat i, pots, i aquests cordons umbilicals et faciliten que un sàpigui molt de matemàtiques, l'altre molt de llengua, l'altre d'educació infantil, l'altre de projectes, l'altre de qualsevol de relació amb famílies. Aquests cordons et diuen, ostres, a la meva zona em sembla que s'està fent, això és el que s'està coent i s'estan fent experiències interessants que convindria que des de la vostra perspectiva, des dels vostres mitjans hi parléssiu. No? Llavors nosaltres, gràcies a aquesta xarxa que tenim, sí que podem dir, escolta, això com ho abordem? Com una reflexió, com un monogràfic, demanem una opinió, però jo crec que és molt important aquí la feina de la xarxa. No estic parlant sols de xarxes tecnològiques, eh? Estic parlant de xarxes humanes que tenen el mateix interès, la mateixa preocupació i que d'alguna manera t'ajuda a tirar endavant, perquè tu sol no podries estar tan alerta del que s'està coent, perquè tot el que s'està investigant, tots els avenços de la investigació educativa, tot el que s'està fent a nivell d'escola pública és bestial. I llavors, de la mateixa manera que hi ha gent que s'agrupa per interessos, doncs tu això ho has de transmetre, no? Ho has de saber publicar, ho has de saber recollir i has de saber deixar-te ajudar i deixar-te guiar també.
Avui a l'Ofici d'Educar escoltem mitjans que parlen d'educació.
Laia Mestres. Els mitjans de comunicació s'han convertit en imprescindibles en un procés educatiu.
Ens deia abans el Pau, ens venia a dir que molt sovint sou com una eina educativa, no? L'editorial Graó, per exemple, publica en l'actualitat 14 revistes i té un catàleg de llibres d'uns 800 títols. Sí. Teniu aquesta sensació de ser una eina educativa que us utilitzen per formar-se, per reflexionar, per...
Ja ens agradaria. A veure, sí, jo crec que sí. Sí, el que passa, que també és cert que d'uns anys... ençà, el model de formació i el model de lectura ha canviat moltíssim. De 6-7 anys cap aquí, doncs nosaltres podíem ser un referent, i és cert, doncs vam fer una investigació a l'Institut d'Estudis Científics i nosaltres va dir que érem l'editorial més ben valorada, amb un 51%, perquè érem la que... Això es va fer a partir dels llibres i revistes més ben valorats pels universitaris i els centres de formació. I bé, doncs vam estar molt contents i tal, però això ja et dic, sí, molt bé, va ser fa 6 o 7 anys, no? I ara es va tornar a fer fa 3 anys i vam tornar a ser el número 1. Però... ara detectem que els models de formació estan canviant. O sigui, la gent no es compra un llibre per llegir-lo de la baix. És la mateixa universitat que ja no recomana llibres, recomanen aquest capítol d'aquest llibre, aquest capítol de l'altre. Llavors, tot està molt fragmentat, tot és molt líquid, no? Ja ho deia el Bauman, no? Tot és molt, molt efímer, no? Llavors, nosaltres, des de l'editorial, com creiem que això ho hem de continuar fent, ho estem seguint fent i ho fem amb molta alegria, però sí que és cert que la manera de formar-se de la gent ha canviat. I a veure, i els llibres els mantenim públic, els continuem publicant, i les revistes continuem publicant, però sí que és veritat que els subscriptors no són els mateixos ara que fa 10 i 15 anys, no? Però es van mantenint, i per tant, doncs, estem contents.
Abans ens deia la Laura els criteris que seguien a l'hora de triar uns temes o uns altres temes. És a dir, vosaltres, a l'hora de triar, reflexionarem sobre això, dedicarem aquest monogràfic a això o a allò, en què us baseu? Escolteu a la gent, com ens deia el Pau?
Nosaltres, a veure, tenim l'avantatge, el desavantatge, que no som un mitjà que ha de sortir cada setmana, com vosaltres, que això sí que us fa treballar. Si nosaltres a vegades estem angoixats pels temps, que s'ha de tancar, que no arriba, que aquest, que ha fallat, que això ja sabeu com passa, no? Que a vegades no pots tancar un número perquè la persona que t'havia de col·laborar amb un article, doncs li han passat mil coses que ens passen a tots a la vida quotidiana i això et fa enrederir, no?
Sí, i seria això... molt millor excusa, perquè és l'Aure, que pobre, pateix els col·laboradors i les seves demores.
Però nosaltres una mica a l'editorial, entre tots ho fem tot. Vull dir que quan jo faig... controlo coses, però la meva companya també, i tots estem una mica al tanto del que està passant, no? És diferent que fer un mitjà setmanal. Nosaltres, per fer les programacions de les revistes, ja sigui la d'infantil, la de primària, la de secundària o les didàctiques específiques, nosaltres sempre ho fem a partir de les nostres reunions de consell de direcció, que es fan un cop a l'any, I llavors allà doncs, analitzem com ens ha anat l'any, quins números ens han sortit reeixits, quins no, què podíem haver millorat, i analitzem, com que aquests directors no són tots d'aquí, són tots venen de diferents àmbits geogràfics i professionals, això sí que ens ajuda una mica a detectar els possibles puzzles per composar l'encaix que hem de fer les programacions de l'any següent.
Vosaltres és cert, perdó, també feu...
És cert que a vegades fem, per exemple, ara nosaltres estàvem amb el punt la revista de novembre, amb les revistes de novembre ja tancades, i ho hem aturat perquè creiem necessari que des de l'Estat espanyol es faci un article de reflexió sobre això que diuen que estem adoctrinant. I això no ho hem volgut fer des d'aquí, des de persones de prestigi que en tenim aquí a Catalunya, sinó que ho hem volgut fer des del compromís de fora. I ho hem aturat, doncs, res, per tots els esdeveniments d'aquests darrers dies, no?
Clar, en el cas de l'ara, com que surt, com deies, cada setmana, obliga que hi hagi unes seccions que siguin una mica fixes, és a dir, hi ha temes d'infància, temes d'adolescència, temes...
Quina és la demanda que hi ha ara per part de pares, mares i educadors llegir sobre...?
L'avantatge de ser pare és que els temes que a mi em cridaven més de l'ara criatures quan fa 3 o 4 anys no són pas els que em criden ara, no? O sigui, que quan tens fills que es van fent grans, dius, ostres, mira, ara que em parlin a mi de lactància, com a mi, a vegades encara em toca escriure, dius, ja m'és igual, perquè per mi
ja
és una etapa superada. No? Qui vol sentir parlar de lactància? Però no, segueixen sent articles molt llegits, o els dels pares, aquestes coses que, clar, quan t'hi trobes et sembla que és el tema més important del món.
Què és el més llegit i el més... vosaltres, que
bona
esteu...
Pregunta.
Clar, va depèn, no?
Nosaltres tenim, per exemple, uns temes que funcionen molt, que tenen moltes lectures, són els que tenen a veure amb el redisseny dels espais de les aules, per exemple. Per què? Jo faig una hipòtesi, però probablement perquè implica a tota la comunitat educativa. És a dir, no és una proposta que només assumeixen els mestres, sinó que assumeixen els mestres, assumeixen els pares, inclús amb els nens i nenes, i per tant els poden fer partíceps, i també perquè és una, diguéssim que és una proposta o un repte relativament senzill, en el que en tant que pot participar tothom, sí que és molt important i s'ha de tenir molt en compte, però és fàcilment assolible, jo crec, si hi ha un debat i si hi ha una informació rigorosa i contrastada, pots fer un redisseny d'espanys ben fet i amb tota la comunitat. I per això crec que, per exemple, és un d'aquests temes. Un altre, que per contrastar una mica, és el de les avaluacions. Sempre que es publica algun article sobre avaluacions, té molt d'impacte. Per què? Una altra hipòtesi que em faig jo és perquè preocupa moltíssim els mestres. Perquè...
I pares. Pares i mares, sí.
Perdó.
Sí,
això. Però ho dic, en el cas dels mestres ho dic perquè sovint per l'avaluació passa tota la resta de canvis que has de fer. És a dir, tu ja pots anar fent canvis en el món de l'educació, que si en el coll d'ampolla al final hi trobes una avaluació que no ha canviat, és molt difícil tota la resta de canvis tinguin valor, no? Perquè al final acabes qualificant de la mateixa forma, molts dels canvis perden el seu sentit. Llavors aquest canvi de l'avaluació, que a més és molt complex, preocupa també molt els mestres i els pares, evidentment. Mm.
En el vostre exercici de periodistes, tot i que en el teu cas és un periodisme una mica diferent, en el dia a dia de parlar amb gent del món de l'educació, quina conversa, experiència, si jo us digués, destileu-ne una que recordeu especialment pel seu contingut, que us va frapar, que us va emocionar, que us va commoure d'alguna manera, què us acudiria? Recordo aquella entrevista un dia, o recordo aquella experiència un dia, o recordo aquell reportatge un dia... Què em diria?
A mi em va impressionar molt un reportatge que vaig fer fa uns quants mesos, però no molts, de pares, vaig parlar amb pares i mares que havien passat per l'experiència de tenir un fill transexual o una filla, i eren dos casos perquè, primer, el paper de l'escola havia estat fonamental i havien tingut molt bona acollida, i en els dos casos parlaven d'escoles que, a més, eren concertades i religioses, amb educació religiosa, per tant, l'impacte i l'acollida havia sigut doblement satisfactori, perquè d'entrada entens que tota la xarxa pública ha de reaccionar millor, però no sé per què, perquè segurament és un apriorisme, i a mi em va sobtar molt el trànsit que havien fet els mateixos pares amb tot aquest acompanyament en un temps rècord, no? I són situacions d'aquelles que tu demanes a algú que et deixi entrar a la seva vida, t'explica una cosa que és molt transcendent i molt transformadora, però que implica tot el seu entorn a tots nivells, i no hi ha que tantes coses a la vida a vegades que siguin tan un dalt a baix, no?
I això té sentit per què?
Això té molt sentit perquè ells tenien molt interès a fer arribar el missatge que si hi havia famílies que estaven en la mateixa situació que ells, hi havia una associació al darrere, i que no haguessin de fer la mateixa travessera del desert que havien fet ells com a pares, fins i tot acompanyant l'escola, no? que en aquest cas les dues escoles havien respost molt bé, però el que deien és, ostres, aquesta... Nosaltres ens obrim i t'expliquem una cosa que és molt íntima, i jo volgudament no vaig voler incloure els nens en el reportatge perquè entenia que el missatge anava adreçat sobretot als pares, i ells deien, però és que nosaltres el que volem és normalitzar en la mesura possible això que passa, de tant en tant, i que els pares sàpiguen i els mestres que hi ha camins per sobreposar-se a això que d'entrada ningú hi compta. No?
Sovint hi ha temes delicats. Com es tracten?
Doncs amb molta honestedat, jo crec. Bàsicament, i intentant contrastar bé les informacions, perquè si ja són prou delicats només fa falta que expliquis alguna cosa que no és. I quan dic honestedat vull dir parlant amb els protagonistes i fent-los també ells partíceps de que és una informació que ells podran explicar obertament i sense que tu els hi posis cap tipus de cotilla, a no ser que sigui per qüestions de dret, no? Com podríem passar amb aquests nanos, no? que potser preferies que no sortissin perquè no...
Bé, perquè em semblava que ells eren més irrellevants en el sentit que el missatge anava adreçat en aquest cas a pares i a escoles.
Ho dic, per exemple, jo recordo ara que preguntaves algun tema que vam anar després dels atemptats que hi va haver a Barcelona i Cambrils. Es van obrir moltíssims debats amb unes coordenades una mica problemàtiques, perquè quan et fan parlar d'integració o d'immigració en un context com aquest és molt problemàtic perquè no hi té sovint tant a veure com ens pensem. I nosaltres vam anar a veure un grup de joves d'origen marroquí que són de Girona, de la fundació, que treballen amb la Fundació Sergi. La Fundació Sergi és una fundació del tercer sector de Girona que fa suport extraescolar i d'altres activitats socials a Salt i a Girona. I és un tema molt espinós, perquè els estàs preguntant a unes persones joves que no tenen res a veure amb el que ha passat i que ja de per si els estàs anant a veure ells i ells et diran, però per què em vens a parlar a mi si jo no he fet res d'això, ni la meva comunitat tan sols té a veure amb res d'això, no? I per tant ho has de fer amb molta honestat i deixant-los parlar amb ells molta estona i amb molta confiança, perquè evidentment tenen moltes coses a dir i moltes coses a criticar, també, i ho hem de saber assumir, ho hem de saber transmetre tal com és.
Què vas aprendre d'aquella entrevista?
Vaig aprendre que els joves sovint estan... Si tu no ets una persona que té contacte amb joves relativament sovint, com és en el meu cas, jo no tinc fills...
Tot i que ets molt jove.
Tot i que soc jove, però no amb gent que està en l'adolescència, per exemple.
Exacte,
no?
Exacte.
Que són persones molt més madures del que poden ser... companys meus, a vegades, o amics meus, que han reflexionat molt més sobre la vida que no pas jo, potser perquè la vida els ha fet reflexionar més que no pas a mi, no? Perquè els ha posat més difícil, i que tenen opinions molt ben formades i amb moltes ganes de vehicular-les a través d'espais que no existeixen per ells. I això em va xocar molt. És a dir, estaven molt indignats, per exemple, amb que als mitjans de comunicació no hi ha aquest espai per persones d'origen estranger o nouvingudes, i només se'ls cridés quan passen qüestions d'aquestes. Que això és una evidència que no podem rebatre cap de nosaltres. I aquestes persones joves em deien jo no vull parlar només d'això, jo vull parlar de política, a mi m'interessa molt la política, no? I no tinc espai.
Cinta, hi ha prou espai als mitjans de comunicació parlant de l'educació?
Bé, sí, jo penso que no hi ha ningú que faci nosa. Ara, aquí, a Catalunya, que hi ha, doncs tenim, així amb Soler, està la revista està Perspectiva Escolar, que em sembla que ella va néixer el 1974, vull dir, van ser més agosarats que nosaltres. Està Quadernos de Pedagogia, que va néixer el 75, com nosaltres, però és en castellà. Està la revista Infància, que es dedica a la primera infància, que va néixer, em sembla, el 96, i estem la colla així és una mica conegudes. Després n'hi ha altres, que no porten tant de temps, però que continuen tirant endavant. Sí, jo crec que no és... Després hi ha tots els blogs i revistes digitals que a vegades un es perd, no? Almenys a mi em passa. A vegades la feina del dia a dia, la feina constant, et fa que a vegades no puguis estar alerta de tot el que t'arriba. Seria incapaç de llegir. Si estigués tota l'estona, tot el matí pendent del que m'arriba, no faria la feina, no? Jo crec que sí, a vegades no és qüestió de tanta quantitat, sinó... de la lupa que us deia abans, no? D'amb quina mirada ens arriba tot això, no? Perquè No tot s'hi val, no? I no val qualsevol cosa, i no val...
Quan dius no tot s'hi val, a què et refereixes?
Quan dic que no tot s'hi val, vol dir, per exemple, amb educació infantil, no? Que és des d'on jo vinc, no? Que no s'hi val... Mira, fa dos dies, la setmana passada, em va arribar una informació d'una col·laboradora meva que està a Alacant, que havia vist en una escola que un cartell molt gran a la classe de 3 anys que no es podien entrar els nens en xumet. Doncs per mi aquestes coses no s'hi valen, no?, en una escola, perquè l'entrada d'un nen dels 3 anys a l'escola pot ser un nen de desembre que li falta encara tot un any. I a vegades aquestes són molt rígids amb coses que crec que no hi hauríem de ser avui quan ens omplim de boca d'atenció a la diversitat, no? Per mi l'atenció a la diversitat és en un sentit molt ampli, vol dir posar els ulls i el foco de la mirada en la persona que jo tinc davant, i l'última esglaó seria el que ara se'n diu la personalització dels aprenentatges, no? Quan dic no tot s'hi val, vol dir que no podem posar les mateixes condicions d'aprenentatge lligat amb l'atenció a la diversitat i lligat amb l'avaluació i lligat com entenem s'entén l'educació, no? No s'hi val, per exemple, doncs parlar de, ara, de projectes de treball, d'anem al mercat a veure com funciona. Per mi tot això ja està superat. Això ja ho fèiem fa 20 anys, aquests projectes. Hem d'anar a projectes lligats amb l'entorn, amb el bé comú, que parlant tant la Xus Martín en un llibre preciós. Quan estàveu parlant vosaltres de quines entrevistes i quines coses us havien frapat, quines vivències de vida, doncs a mi un dels llibres que m'ha frapat més amb els darrers últims que he fet és aquest, que es diu Projectes amb ànima, en castellà Projectes con alma. I és un llibre, projectes de treball amb servei a la comunitat, al bé comú. Doncs jo crec que hem d'anar ja cap aquí, no? Perquè ja ha passat, ja hem fet una mica de camí, no? I hem d'anar avançant. I més ara, la que ens està caient i es caurà, no?
Avui a l'Ofici d'Educar parlem de mitjans que parlen d'educació.
El sistema educatiu encara no ha comprès la importància dels mitjans de comunicació a l'hora de socialitzar els individus.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem de tots aquells mitjans que parlen d'educació. Hem parlat d'aquesta educació més personalitzada i després també aquella altra frase de la missió d'educar la tenim tots, també els mitjans de comunicació. No? Començàvem amb el Rafael Vizcarra, que ens deia que hi ha mitjans que eduquen i n'hi ha que deseduquen. Per tant, d'alguna manera els mitjans podem contribuir a aquesta idea que no només l'escola educa, sinó que tots els agents estem educant. I això des de cadascun dels vostres mitjans ho teniu present, imagino.
Home, hi ha un tema que a mi, quan arriba aquesta època de l'any, em posa en sulfur especialment, com a mare i com a periodista que tant aborda aquests temes, que és el de la hipersexualització de les criatures, que és un tema que també he tractat en moltes ocasions, perquè comencen a aflorar a la tele els anuncis de joguines. Uh-huh. Els anuncis de joguines no sols són sexistes, que contra el sexista tu hi pots lluitar d'una manera molt activa, sinó que tenen aquest component afegit de la sexualització, que és perniciós, és molt perillós, i a part és un procediment molt meticulós que va orientat a ensinistrar d'alguna manera quins objectius vitals pot acabar tenint una persona si és nena o si és nen, no? I combatre-ho necessita molt activisme i estar molt alerta, és a dir, allò que tu desconnectes potser si mires una estona a la tele perquè estàs fent una altra cosa i després sents un impacte que queda gravat, que dius no, això no pot ser, saps? I és un temps fotut. O sigui, és un temps fotut perquè t'obliga a estar això constantment, perquè si baixes la guàrdia hi ha algú dedicat amb molta precisió a deseducar en una línia que potser tu vas en la justa contrària, que crec que és la correcta, d'altra banda.
Sí, crec que és...
Però això jo crec que ha passat sempre. Mira, jo tinc un fill de 26 anys i me recordo que quan tenia 2 anys per Nadal, no sé si era per Nadal o Reis, perquè a casa nostra es feia Reis també, el tio i el Reis, li van regalar un carro per anar a comprar, no? I anàvem a comprar els dos al mercat, i una persona de, que ens coneixia de tota la vida, diu, ui, amb aquest nen on vas amb el carro, si ja veuràs, et sortirà de l'altra banda, no?
Sí, però clar, una cosa però, és el sexisme, i l'altra sí. És la hipersexualització. Sí. L'hipersexualització jo entenc que és carregar d'atractiu sexual i, per tant, aprovació de l'altre, beneplàcit i, per tant, objectiu satisfactori com a objecte de desig, que sobretot va adreçat a les nenes, i això es nota molt, per exemple, en nines d'aquestes que tenen una anatomia impròpia i, diguem, desequilibrant, no? Si fos veritat, vull dir, aquelles nines que haurien... Cada vegades, per combatre aquest cliché, introdueixen eslògans tipus seràs allò que vulguis ser, no? Que dius, ah, sí, molt bé, d'acord. Però, clar, si tu constantment estàs adreçant a les criatures la idea que han de ser sexis, que han de ser guapes, que han d'agradar als altres, que han de seduir, que han de ser atractives, és molt... no és el mateix que regalar una pilota o que regalar un cotxe de bombers, que evidentment ja entenem que és universal. No?
Podeu trobar un vídeo per la xarxa del Diari de l'Educació que diu moltes coses, entre altres diu ens preocupa l'educació perquè volem tenir bones metgesses, bons polítics, bones mestres, bons músics, bones jutgesses, però sobretot bones persones. Ciutadans crítics, volem construir una societat més justa a través de l'educació. Avui ens heu dit moltes de les coses que voleu, molts dels criteris que teniu a l'hora de fer la vostra feina des dels vostres mitjans amb l'educació. A mi m'agradaria acabar amb una reflexió del Carles Capdevila. Llegim un article que va escriure a l'agost del 2013. De tant en tant em trobo algú que em felicita per l'ara. Gràcies, i per la meva feina. Moltes gràcies. I es mostra agradablement sorprès. No les tenia totes sobre si te'n sortiries, li deien. Com que abans feies allò dels nens, aquest elogi tan enverinat l'agraeix un nom propi, però m'entristeix per tothom que es dedica a allò dels nens. Allò dels nens té un nom, se'n sol dir educació, i no se m'acut una missió més lloable, difícil i plena de gent preparadíssima que l'ha d'encarrilar la canalla. La tasca d'educar és immensa, és un repte gegant, colossal. Fa temps que ens omplim la boca amb la urgència de prestigiar l'educació. Un primer pas seria estar orgullós dels que hi creuen, i si deixen la pell en lloc de consolar-los, perquè, pobrets, es dediquen a allò dels nens. Avui aquesta ha estat la conversa que hem tingut i que ens agradaria acabar afirmant que nosaltres també volem dedicar-nos a allò dels nens, tal com feu tots vosaltres, i també recordant la memòria del Carles Capdevila. Gràcies per tot el que ens va aportar. Gràcies, Cinta Vidal, i per molts anys d'Ara Criatures. Gràcies, Laura Pinyol, per seguir al capdavant d'aquesta publicació que arriba tant a pares i mares, a Criatures del Diari Ara. I gràcies, Pau Rodríguez, per aquesta publicació compromesa amb aquesta societat que se'ns presenta molt interessant, diguem-ho així.
Moltes gràcies.
Gràcies, gràcies.
L'Ofici d'Educar, un programa des del nou paradigma de l'educació.
Escoltem pares, mares, educadors i criatures, perquè fer un món millor és cosa de tots.
Jo vull una escola que em faci feliç.
Jo vull una educació que porti la pau al món.
Digueu als vostres papes que escoltin l'Ofici d'Educar.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
L'Ofici d'Educar, un programa des del nou paradigma de l'educació.
Llibres per somiar.
El pont era a prop, però no s'acostava tant com semblava que ho havia de fer, tot i que en Matia i l'avi continuaven caminant. Avi, el pont encara és lluny, va dir en Matia. Ja, va dir l'avi. Per què? Potser ho estem desitjant massa. Què dius? Quan es desitja massa una cosa no arriba mai, va contestar l'avi. Però acaba arribant? Sí, però qui sap quan?
Qui sap quan?
Aquest és un fragment d'en Matia i l'avi, de Roberto Piumini, un llibre que ens porta avui el nostre estimat... tutor de lectures, el Jaume Centelles.
Això m'ha agradat.
Aquesta història bonica d'un net amb el seu avi buscant un pont, i si el pont s'apropa o no s'apropa.
No, és un llibre d'Editorial Viena. És un llibre molt... que té diferents lectures. Aquest fragment que has llegit concretament et podia recordar El petit príncep o fins i tot a fragments d'Alícia en Terra de Meravelles. És la història d'un nen de 10 anys que assisteix a la mort del seu avi. Està tota la família reunida al voltant del cos de l'avi allà i de cop i volta el nen s'imagina, i tu vas seguint la seva peripècia, que l'avi se'l mira i li diu: anem a fer un vol, Matia? I llavors l'avi s'aixeca del llit i l'avi i el nen se'n van caminant. I és tota una sèrie d'aventures que fan...
Per tant, és un viatge fantasiós.
Sí, sí, però és una història d'amor entre l'avi i el net. I de mort, clar, perquè l'avi... I la gràcia és que van... Li va traspassant l'avi tota la seva saviesa al nen. Com aquest fragment que has llegit, tot està així farcit de saviesa. Van veient cavalls, un cavall ben curiós, que és de dos colors, blanc i negre, segons com el miris. Una exuvia d'un saltamartí, la pell del saltamartí. És molt bonic, molt bonic. I a mesura que va passant els capítols, l'avi va minvant de mida, es va fent petitet, cada vegada més petitet, fins que arriba a ser de la mida del Matia, després més petitet, més petitet, més petitet, fins que arriba a ser que el Matia l'agafa amb la mà i cada vegada és més petitet, fins al final, que no l'explicarem. Molt bonic. És per nens de 5è, 6è, que pots fer una lectura de la peripècia, però també et pots detenir-te i reflexionar i pensar molt amb la vida, no?
Veiem a la portada, sí, el Matia amb l'avi petitet.
Quan ja s'ha fet petitet damunt del cap. Sí,
en sí. Matia i l'avi, de Roberto Piumini, publicat per Viena. Moltes gràcies, Jaume Centelles.
Gràcies a vosaltres.
La resposta està en els clàssics.
I a la resposta està en els clàssics. Ens acompanya el Joan Centenac, que és doctor en filologia, és el nostre medievalista de capçalera i editor de Barcino. Avui ens portes un fragment de Bernat Metge.
Sí, correcte, de l'Somni.
I què ens diu aquest fragment?
Aquest és un fragment en què parla un personatge que és Tiresias, que és un vell moralista, i intenta corregir alguns comportaments de Bernat. Si us sembla, us el llegeixo. Diu: llavors ell es va començar a acariciar la barba amb una mà i, tot mirant-me amb cara irada, va donar un cop molt fort a terra amb el bastó i va dir: oh, quines tenebres tan espesses embolcallen els desitjos dels homes! Són pocs els qui saben triar allò que han de desitjar. I l'única causa d'aquest error és la ignorància del bé. Tothom el desitja, però sense saber què és. Molts s'han enganyat desitjant regnes, possessions, riqueses, el favor de la gent, eloqüència, matrimonis solemnes, l'amor de les dones i altres felicitats mundanes, i les han aconseguides. Després, per culpa d'això, s'han perdut. No és un bé allò que una vegada ho hem aconseguit ens fa viure angoixats i de sobte ens abandona. M'entens ara? Si m'entens, se va extreure el suc d'aquestes paraules.
Traiem el suc d'aquestes paraules, sobretot de cara als nostres fills. Sempre parlem de valors. Què podem aprendre?
Aquí, Tiresias, el que li està dient a Bernat és que hem d'anar en compte amb les coses que desitgem, perquè de vegades allò que aconseguim, que havíem desitjat durant molt de temps, una vegada ho hem aconseguit, ens adonem que no ens fa pròpiament feliços, que no ens satisfà tant com hauríem volgut, i és quan venen les decepcions.
Difícil, la gestió dels desitjos dels nostres fills, i per tant és bo tenir fragments per il·lustrar-ho. I Joan, no podem trobar això?
Això és el fragment que he llegit, és un fragment adaptat per Alba de Déu, que està publicat a la col·lecció Tas de Clàssics de Barcino, que forma part de la Fundació Carulla.
Doncs moltes gràcies, Joan de Centenac. Fins a propera.
Gràcies a vosaltres.
I acabem l'ofici d'educar d'avui escoltant els nens i les nenes de Blanes, de Reus i d'arreu de Catalunya, que ens parlen de la seva estima pels gegants i per la cultura popular. Us deixem amb la veu de l'experiència.
M'ha dit que en tinc 4 anys, però ja faré 5 anys. M'agrada anar a sotres el dia dels gegants, perquè són molt alts.
Sí, que és veritat!
I també ballen. Em dic Biel i tinc 6 anys. Hi ha uns gegants de la colla gegantera que no m'agraden, amb Badoll i Esforcaner, perquè tiren aigua. I a mi l'aigua no m'agrada. Jo sóc portador de cap gros.
Tienes una cabeza mundial.
Perquè vaig a un esbart i tenen gegants. A mi m'agrada molt fer cercaviles amb els gegants, perquè ballem molt, sortim, juguem,
Sabem portar escalgrossos sense mans, amb una mà, amb dos.
Em dic Nur, tinc 9 anys i m'agraden molt els gegants. I el meu gegant preferit és la Caterina perquè té el color blau, que és el meu color preferit. No hi ha cap gegant que em faci por.
Toma!
Em dic Gerard i tinc 12 anys i m'agrada ser de la colla gegantera de Blanis perquè, com era petit, me feia molta il·lusió portar un gegant o un cabros. I vaig decidir apuntar-me a la colla gegantera de Blanes perquè m'agradava.
I punto!
Me dic Laia i sóc de Blanes i tinc 5 anys. I m'agrada el gegant de Blanes i són la Caterina i el Gastó. M'agraden perquè són molt alts. Adéu-me.
Quisiera verte así, aunque quieras disimularlo, si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Chiquitita, dímelo tú, en mi hombro aquí llorando. Cuenta conmigo ya para así seguir andando. Tan segura te conocí y ahora tú a la quebrada. Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van de desaparecer. Otra vez vas a bailar y serás feliz como flores que florecen. Chiquitita, no hay que llorar. Las
Chiquitita.